Conjunta dels grups municipals d'Iniciativa per Catalunya Verds, Esquerra Més i PSC, proposant l'eliminació de l'índex de referència dels préstecs hipotecaris a més de 3 anys i altres actuacions relacionades amb els préstecs hipotecaris. Hi ha una esmena de Convergència i, en primer lloc, per presentar la moció, té la paraula la senyora Casamitjana. Esperi un moment, senyora Casamitjana, anem abandonant, gràcies, la sala, que tinguem silenci i pot procedir. Gràcies. Endavant. Senyora Casamitjana, té la paraula.
Gràcies. Doncs, de nou, agrair als grups d'Esquerra Més que s'hagin, Esquerra Més, el PSC, que s'hagin adherit en aquesta moció. Es tracta d'una moció molt concreta que el que proposa són mesures per defensar les persones afectades per el que considerem l'índex, o el que es coneix com a índex de referència de préstecs hipotecaris. Aclarir que aquest és l'índex que s'ha utilitzat per fixar més d'un milió i mig de les hipoteques que paguen aquestes famílies. Moltes de les hipoteques signades durant els anys 90 el duien, ja que la majoria d'entitats el recomanaven com era, perquè era el més estable. No fou un únic índex, n'hi havia d'altres, però l'any 2009 la Unió Europea va considerar que aquests índexs, controlats per la pròpia banca i teòricament vigilats pel Banc d'Espanya, doncs eren sospitosos i fàcilment manipulables. Però, malgrat aquesta directriu de la Unió Europea, el Partit Popular, fent servir les seves majories al Congrés i al Senat, va decidir mantenir aquest índex, rebutjant les propostes de diversos grups polítics que demanaven que fos substituït per l'Euribor més un suplement màxim d'un 1%. I mentre aquest Euribor ha anat baixant i, per tant, han anat baixant les hipoteques de milers de famílies, moltes altres, amb l'índex IRPH, han pagat i paguen encara avui 300 i 400 euros més per la seva hipoteca. I això considerem que és una barbaritat en la societat precària que vivim i que ha posat a moltes famílies en risc de desnonament. La moció també fa referència a les darreres sentències judicials que han declarat nul·les les clàusules que tenen com a referència aquest índex i que han condemnat a les entitats financeres demandades a retornar a les persones afectades les quantitats satisfetes en virtut de la clàusula anul·lada. I així mateix, el síndic de Greuges de Catalunya ha recomanat al Parlament de Catalunya que insti l'Estat a substituir aquest índex per l'Euribor. És per això que aquesta moció proposem un seguit d'actuacions. Primer, l'exigència al Govern de l'Estat d'eliminar l'índex de referència dels préstecs hipotecaris. En segon lloc, la demanda al Govern municipal de que reclami a les entitats bancàries que treballen a Sant Cugat canviar l'índex Euribor més un màxim d'un punt en totes aquelles hipoteques afectades. La tercera, demanar al Govern municipal que posi en marxa un servei per assessorar, ajudar i supervisar a totes les persones afectades que vulguin demanar una revisió d'aquestes hipoteques. I finalment, també demanem al Govern municipal que, com va aprovar el Parlament de Catalunya, impulsi un compromís ètic amb compromisos d'acceptació dels mecanismes de mediació previstos del Codi de Consum de Catalunya, de la supressió de les clàusules abusives i d'una moratòria de desnonaments o d'altres que es considerin adients i que condicioni la possibilitat o no per part de l'administració local de mantenir relacions comercials amb les entitats financeres que no els subscriguin. Voldria afegir aquí que, com ha dit prèviament l'alcaldessa, Convergència ha fet una esmena en aquest darrer punt on hi ha afegit al final del text una nota que diu sempre que aquestes relacions comercials amb les entitats financeres no repercuteixi econòmicament de manera negativa a l'Ajuntament. Nosaltres creiem, acceptarem l'esmena perquè creiem que és important que s'aprovi aquesta moció, que tots plegats o el més nombre de grups la votem, i esperem, diríem, que l'Ajuntament no es tiri enrere amb el compromís que agafa amb aquesta moció. I el que sí voldríem demanar, que cas que això arribés, informés els grups de l'oposició d'aquells casos que es puguin trobar d'entitats bancàries que tinguin clàusules abusives amb la ciutadania i que mantinguin, per les raons que siguin, relacions comercials amb l'Ajuntament. Gràcies.
Gràcies. Per presentar l'esmena té la paraula el senyor Calvet.
Sí. Bé. No estava atent, disculpi, senyora alcaldessa, moltes gràcies. Aquesta és una bona moció. És una moció que, de fet, recull tot un conjunt d'indicacions que venen d'Europa, que venen d'informes del síndic de Greuges i que evidencien una necessitat social, que és la de deixar de banda d'una vegada per totes aquests índexs antics i que poden induir, efectivament, a l'engany, directament en determinats usuaris per passar a índexs de referència més normals. Nosaltres sí que vàrem voler introduir aquesta esmena que vostè, senyora Casamitjana, ja ens ha indicat que accepten, perquè, de fet, quan com a Ajuntament demanem finançament en determinades ocasions, no és que ens vinguin totes les entitats financeres amb multitud d'ofertes, sinó que ens en ve una, no? I, per tant, hem d'acabar de veure si aquesta oferta realment l'hem d'agafar o no en funció de com impacta això amb la situació financera de l'Ajuntament. I, per tant, amb aquesta esmena jo crec que salvaguardem també la fortalesa econòmica de l'Ajuntament, que també és necessària per aprovar i per tirar endavant altres polítiques socials. I, per tant, nosaltres, acceptant aquesta esmena i compartint plenament el contingut de la moció, lògicament la votarem a favor.
Gràcies. Per part d'Esquerra té la paraula la senyora Ingla.
Sí, gràcies, alcaldessa. Bé, de fet, aquí ja s'han explicat la part més tècnica de la moció, que era tot el referent a l'índex IRPH i tot el que s'ha explicat. Està molt, molt, molt ben explicat i tots, per tant, ens en podem fer la idea. A mi m'agradaria anar un pas més enllà i, sobretot, centrar-me en el punt, amb l'acord aquest del compromís ètic. Certament, les entitats financeres no les podem tractar totes de la mateixa manera, no totes s'han comportat igual. És veritat que totes han guanyat molts diners a costa del mateix, però és veritat que no totes s'han comportat igual. Però sempre hem ratllat aquesta línia tan fina entre la legalitat i la moralitat, no? Des del nostre punt de vista, per tant, hi ha moltes entitats financeres que directament han traspassat la línia de la legalitat, però sobretot han passat la línia de la immoralitat, de la moralitat, convertint-se en actuar fent males praxis i fins i tot aquesta immoralitat de la que parlava. Per tant, la idea del compromís ètic que afecti o vinculi a l'administració, en aquest cas la nostra, però que la podríem extendre a d'altres, és una gran idea. Tant de bo hi hagués una conscienciació també de la ciutadania perquè ho poguessin traspassar també a nivell individual, en el sentit de dir segons què no ho tolerarem com a ciutadans, però ens sembla que nosaltres amb aquest compromís ètic hauríem d'incloure els compromisos d'aquestes entitats financeres, com a mínim a accedir a la llei de la segona oportunitat, evidentment ampliar els lloguers socials, tot el tema de pisos buits, col·laborar amb entitats del tercer sector i en el cas de Sant Cugat suport a entitats locals, en el cas de Sant Cugat i en la resta, però ara parlem d'aquí, no? Parlava d'aquesta actuació immoral perquè mentre estem dient tot això, parlant d'aquestes famílies que perden els seus habitatges i que se'n van al carrer amb menors, etc., per aquestes clàusules abusives, digue'ls clàusules sol o digue'ls índexs congelats, estem parlant de que l'Estat espanyol ha gastat 51.000 milions d'euros en un rescat, no? Aquesta quantitat, i parlant com abans parlàvem del sistema sanitari, és exactament la quantitat de pressupost del sistema sanitari espanyol i de totes les comunitats autònomes alhora, en un any. Imaginin-s'hi, aquest rescat en aquestes entitats financeres, no? Per tant, aquí estem parlant d'entitats financeres com, per exemple, Bankia, no? Que va rebre una quantitat de diners tan substancial com que ara, a dia d'avui, després que el ministre de Guindos va dir en el seu dia que això no ens costaria ni un duro als contribuents, a dia d'avui han retornat un 5%. I no podran retornar més perquè és un saldo. Bankia, ni que se'l vulguin vendre, ningú el voldrà comprar. Si se'l queda alguna ànima caritativa, no li pagarà a sobre al govern espanyol i, per tant, no en retornaran els diners, no? I no només això, sinó que els dirigents de Bankia, és a dir, senyor Rato, que havia estat ministre d'Economia d'Espanya, que fa pocs dies també el ministre de Guindos va dir, cantant les excel·lències, que havia estat un dels millors ministres d'Economia d'Espanya, imaginin-se. Doncs aquest senyor, a més, està involucrat en un tema de targetes blanc, gastant diners per despeses personals, i va tenir la poca vergonya que el dia abans de fer el rescat va gastar diners amb efectiu del caixer automàtic per les seves despeses, res, de quatre coses, no? I perquè abans que se'm tirin a la iugular i em diguin que només parlo de Bankia, parlaré de Catalunya Caixa, no tinc cap inconvenient. Una entitat és veritat, de Catalunya, en el que els seus dirigents han cobrat sous multimilionaris, plans de pensions multimilionaris, i aquests senyors, uns o estan a casa patejant-se la fortuna o d'altres estan recol·locats en altres entitats financeres cobrant això un mes. Per tant, la mateixa vergonya. De fet, Catalunya Caixa, 10.000 milions d'euros de rescat, hem recuperat el 20% a preu de saldo perquè el BBVA va tenir la gentilesa de quedar-se a Catalunya Caixa, però no recuperarem un duro més perquè és un altre saldo. Per tant, diguéssim que aquest compromís ètic, i això és el que m'ha agradat molt de la moció, aquest compromís ètic que m'agradaria que s'extengués a tota la societat. Simplement dir, per acabar, destacar que Catalunya, el Parlament de Catalunya, totes les forces polítiques, gairebé per unanimitat, en alguns casos fins i tot per unanimitat, s'està treballant fa molt de temps amb la llei de segona oportunitat, de, sobretot defensar el dret fonamental a que tothom tingui un habitatge digne i, per tant, en temes de pobresa energètica, però aquestes lleis es congelen una i una altra vegada pel Tribunal Constitucional, se suspenen i, a més, es consideren il·legal. Per tant, a dia d'avui gairebé podríem dir que tenim una veritable incapacitat de poder protegir els drets més fonamentals i, des del nostre grup, defensarem amb la mateixa contundència dos drets fonamentals, el dret a l'autodeterminació i el dret a tenir un habitatge digne. Nosaltres votarem a favor de la moció i de l'esmena, que volia dir només això.
Moltes gràcies. Per part del PSC, té la paraula el senyor Soler.
Estàvem parlant de l'índex de referència, no? És que res, perquè m'ha semblat provejat. Bé, nosaltres donem suport a la moció perquè, home, és una situació injusta i que s'ha de revertir, és evident, no? Com s'ha dit, 1,5 milió de hipoteques a tot l'Estat doncs estan afectades per aquesta situació, i aquesta situació no només ha sigut perversa, sinó que en aquest temps de crisi, tal com explica la moció, doncs s'ha agreujat la situació de moltes famílies. El grup socialista del Congrés i d'altres grups van intentar també la modificació d'aquesta llei i no se'n va poder sortir, evidentment, doncs, per la majoria absolutíssima del Partit Popular, tant al Congrés com al Senat, i per tant no va poder tirar endavant, i si no recordo malament, aquesta era una de les coses que s'havia d'afrontar amb la nova legislatura i amb un nou govern. Evidentment, nosaltres adquirim el compromís de si el proper govern de l'Estat, si no hi ha eleccions, i si hi ha eleccions, el proper govern de l'Estat no és del PP, doncs intentar revertir aquesta situació i arribar a tots els acords possibles per fer la modificació d'aquesta llei i revertir-la, evidentment, i traspassar l'índex hipotecari al que nosaltres creiem que és de justícia. També ho trobem encertat que aquesta moció doncs plantegi la limitació de les relacions financeres, de les relacions comercials, ha dit la Roser, de la nostra administració amb aquelles entitats financeres que d'alguna manera doncs facin servir encara aquestes clàusules i que per tant obliguem, en la mesura que podem fer-ho a nivell local, doncs obliguem a que aquestes entitats financeres vagin pel camí de les bones pràctiques i no vagin pel camí abusiu. Reiterem el nostre suport, la nostra adhesió a la moció i creiem que això són petites passes. Moltes gràcies.
Gràcies. Per part del grup mixt, del senyor De Franc, té la paraula.
No, muchas gracias. El voto será favorable a la moción y a la enmienda, sobre todo porque, bueno, es que cae por su propio peso que el IRPH es un impuesto, es una forma de calcular un impuesto abusivo, sino que no solo eso, sino que también se oculta en letra pequeña en los contratos, según han denunciado ya múltiples asociaciones de afectados. Yo había entendido que era 1.300.000, no 1,5 millones. No sé, me corrige la cifra. Y claro, dado que es un... Bueno, 200.000 personas afectadas es importante, ¿no? En una hipoteca estamos hablando de una cantidad de dinero muy fuerte. Y que, claro, estamos hablando que esto encarecería las hipotecas en comparación al Euribor entre un 2 y un 4%. O sea, que es una cantidad de dinero muy importante que se está afectando a la economía de las personas y no queda más que votar a favor de esta moción. Muchas gracias.
Gràcies. Per part del Partit Popular, senyor Benejam, té la paraula.
Gràcies, senyora alcaldessa. En primer lloc, explicar que l'IRPH va començar a afectar, bueno, va ser més car, va començar a ser més car per les persones que l'havien subscrit a la seva hipoteca, a partir del moment en el qual van començar a baixar els tipus d'interès a l'Euribor, bàsicament, perquè abans sortia més barat agafar l'IRPH que no l'Euribor més el diferencial que toqués a cada entitat, no? I com era més barat, com era més barat, la gent ho agafava. Hi havia entitats, també és veritat, que només oferien l'IRPH. Però era una qüestió comercial, era un atractiu comercial en aquell moment. Per això només oferien l'IRPH i la gent ho agafava. A part d'això, dit això, també és veritat que les entitats financeres, quan comercialitzaven aquest producte, una hipoteca referenciada a l'IRPH, ho feien, en molts casos, en altres no, de forma, bueno, diguem, poc clara. És a dir, que no explicaven al 100% com eren les coses, quins problemes podien tenir a futur aquestes hipoteques, i aquí és on va haver-hi el problema. Hi ha moltes persones que a dia d'avui tenen una hipoteca referenciada a l'IRPH que no acaben d'entendre per què la resta d'hipoteques estan amb tipus d'Euribor i paguen molt menys que les seves, que estan, doncs, a nivells de l'any 2005, 2006, 2007. I és aquí on està el problema, perquè en el seu moment no els hi van explicar i no sabien ben bé el que firmaven. Bueno, això és clarament un vici en el consentiment i, per tant, hauria de ser anul·lable. I estic segur que els tribunals estan fallant o fallaran a favor dels consumidors que hagin subscrit aquestes circumstàncies sempre que no hagin estat degudament informats del que firmava. Tot i que el notari, normalment, i a més a més té l'obligació de fer-ho, quan signes una hipoteca, t'informa de totes aquestes qüestions que estàs firmant, a part del que t'hagi dit o no t'hagi dit el banc. Per tant, aquí hi ha un component bastant gran de la responsabilitat personal de saber el que estàs firmant. Està clar que les hipoteques en aquell moment es feien com a xurros, perquè la majoria d'aquestes hipoteques, 1,5 milió o 1,3 milions, no sé quina és la dada correcta, però són la majoria d'entre l'any subscrites d'entre l'any 2005 a 2008, en un moment doncs, que les coses feien d'una manera, i ningú de l'administració, ni de l'Estat, ni de les comunitats autònomes ho van arreglar. I a les comunitats autònomes en aquell moment sí que es podia haver fet alguna cosa, i a l'Estat també, evidentment. Per tant, nosaltres estem en contra de fer servir aquest sistema per cobrar els interessos d'una hipoteca, perquè entenem que és molt més clar a l'Euribor, i a més, molt més conegut per la gent a l'Euribor, més el diferencial que cada banc ofereixi, que no a l'IRPH, que la majoria de la gent no sap ni què és. No? I en quines dades se sustenta, perquè bueno, referencia unes dades que són pròpies dels bancs i no a un sistema bancari administratiu que està regulat per l'administració. No? Per tant, és una incògnita com anirà evolucionant i si tindrem de pagar més o tindrem de pagar menys, perquè també podria ser que l'IRPH baixés d'aquí 2 anys i comencessin a pagar menys els que tenen IRPH que els que tenen Euribor més diferencial. Bueno, això podria passar. A dia d'avui no és així i fa molts anys que continua sent així. Per tant, aquí responsabilitat dels bancs, responsabilitat també de les persones que van subscriure sense interessar-se prou sobre el que estaven firmant, o sigui, la responsabilitat és compartida, però evidentment qui tenia el pes de l'oferta era el banc i la gent moltes vegades confiava en el banc i per tant firmava en aquelles hipoteques. És compartida, però és, podríem dir, el 70% culpa del banc.
Nosaltres estem d'acord.
No votarem a favor, però tampoc votarem en contra. Gràcies.
Gràcies. Per part de Ciutadans, té la paraula el senyor Blázquez.
Buenas tardes. Nuestro grupo se va a posicionar a favor de esta moción. Ya lo hemos hecho en alguna ocasión en el Parlamento de Cataluña, entendiendo, eso sí, y básicamente, que no es una problemática a la que podamos dar solución desde el ámbito municipal y, por tanto, no me voy a extender demasiado, sino que voy a ser bastante breve. El IRPH, lo digo porque a veces se critica cierto liberalismo o las leyes del mercado, es un indicador que no refleja la evolución del mercado, por lo cual el consumidor difícilmente se puede beneficiar de las bajadas de los tipos de interés. Es un indicador poco transparente y que ha podido ser, en bastantes casos, utilizado para abusar del prestatario que no ha sido, por lo general, suficientemente informado. A modo de ejemplo, la OCU ha calculado que para una hipoteca media de 150.000 euros y a 25 años, la aplicación del IRPH respecto al Euribor representa el pago anualmente de un plus de más de 1.000 euros. Y, por lo tanto, procederemos a votar a favor de la moción. Gracias.
Gràcies. Per part de la CUP, té la paraula el senyor Piqué.
Gràcies. M'ha cridat l'atenció la intervenció del senyor Benejam quan diu que no acaben d'entendre perquè hi ha gent que no acaba d'entendre perquè paguen més que la gent que tenia l'Euribor. Clar que ho entenen. Ho entenen perquè uns quants bancs, que actualment no se controlen l'IRP d'entitats, per posar-se d'acord per posar uns interessos més alts. Clar que ho entenen. Ho entenem perfectament. Nosaltres donem el suport a la moció, atès que compartim tot l'argumentari de la fil per randa que s'hi expressa. Entenem que la substitució de l'antic IRPH per un nou índex de caixes amb un índex corrector que a la pràctica manté el tipus d'interès al mateix nivell que l'antic ha significat un cop més primar els interessos de la banca i perjudicar els de les famílies. El fet que la Unió Europea, que de fet es tracta d'això a la moció, no estàvem parlant de l'IRPH com es concedia, el fet que la Unió Europea demanés la seva supressió i donés un marge de 3 anys per fer-ho i que el govern del Partit Popular ho fes pràcticament el darrer mes, quan s'acabava el termini, i que ho fes de manera patanera, introduint una disposició addicional en una llei que no tenia res a veure, dona mostra de quins són els veritables interessos que defensa aquest govern. Un govern d'un partit que segurament és dels que té més corruptes al sud d'Europa. Veiem amb bons ulls de manera especial el punt 6è de la moció, que fa referència a la posada en marxa d'un servei d'assessorament de les persones afectades, per una banda, i el punt 7è, per impulsar un compromís ètic que condicioni la possibilitat a nivell municipal de mantenir o no relacions comercials amb les entitats financeres que no els subscriguin. Penso que és un punt que s'ha posat molt en valor per a tots els grups polítics, la majoria, que caldrà estar molt amatents. Entenem que, com es recull a la moció, l'administració local és la més propera al ciutadà i, com en altres ocasions, no pot mirar cap altra banda davant de situacions com les que genera l'actitud abusiva de la banca i de les polítiques neoliberals. Estarem amatents perquè això que s'aprova avui tingui el seu recorregut. I no volem acabar sense reconèixer la feina feta i donar el nostre suport a l'agrupació d'afectats de l'RPH i a la plataforma d'afectats de les hipoteques, que ens mostren que encara que el mur sembli insalvable, es pot fer valdre la justícia per sobre de l'usura. Moltes gràcies.
Gràcies. Senyora Casamitjana, vol intervenir?
Uns apunts molt i molt greus. Actualment, com s'hi ha dit el Dimitri, aquest sembla que actualment afecti a 1.300.000 famílies per un cantó. Per un altre cantó, dir que les entitats bancàries no tenen l'estricta obligació de retirar aquest índex i, per tant, pels afectats només els hi queden dues solucions, o negociar o denunciar. I és obvi i evident, crec que és obvi i evident, vaja, que ni una cosa ni l'altra és fàcil per la majoria d'ells. I malgrat que hi ha moltes associacions des de molt diverses tipus que estan demanant la seva eliminació, no sembla en aquests moments que aquest índex hagi de desaparèixer. I dir finalment que des de que es va crear i comparteix, que està competint, diríem, amb l'Euribor, en cap moment aquest índex ha sigut més baix que l'Euribor.
Gràcies. Aclarit. Senyor Benejam, volia la paraula o no? Sí,
No, jo volia aclarir que clar, l'IRPH doncs, ha fluctuat conforme estava l'IRPH, no? Fluctuat, però clar, s'ha mantingut bastant estable amb un punt i quan l'Euribor ha anat baixant, doncs, clar, ha anat allunyant-se una de l'altra i per tant avui les hipoteques referenciades a l'IRPH paguen més interessos. Però és que també passa el mateix amb les hipoteques que estan referenciades a un tipus fixe. I la gent que les va referenciar a un tipus fixe, precisament el que volia evitar era això, la fluctuació, a l'alça o a la baixa. Per això estaven disposats a pagar una mica més. Jo dubto que tothom que tingui aquestes hipoteques, amb IRPH, en el seu moment no sabés el que feien. Ho dubto molt. Perquè aquí, a la nostra ciutat, hi ha de tot. Hi ha les persones que s'intenten aprofitar d'una oferta comercial que li és més barata. Ja està. I saben perfectament el que firmen, perquè li estan informant i ells mateixos poden mirar i saben que estan firmant una cosa que doncs, potser no té a futur els mateixos beneficis o els mateixos perjudicis que un altre. I en virtut d'això decideixen si firmar o no. I per tant, bueno, sí, el que no es pot fer és ara fer veure que no sabia res. I bueno, jo estic d'acord en que referenciar les hipoteques a l'IRPH no és no és correcte. Jo estic d'acord i, de fet, doncs, he fet moltes reclamacions d'aquest tipus, eh? Però no s'ha d'evitar o no s'ha d'oblidar la responsabilitat personal de cada un quan firmava.
Gràcies. Passem doncs a la votació. Votem en primer lloc l'esmena. Recordo que si aquesta queda aprovada la moció. Vots a favor de l'esmena presentada per Convergència. Gràcies. Vots en contra. Abstencions. Queda doncs aprovada l'esmena i la moció. Moltes gràcies. Passem al punt següent, que és la moció conjunta dels grups municipals de Ciutadans, Convergència i Esquerra Més per a l'estudi i soterrament de la T5 i per la millora de clavegueram a Mas.